Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Berta Torrades. La calor afluixa una mica aquest migdia. Les màximes han baixat entre 2 i 3 graus, tot i que continua el perill molt alt d'incendi a fins a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. De fet, aquest migdia, els bombers ja han treballat en dos petits incendis a Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, i també a Tremp, al Pallars Jussà, per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També avui els bombers han hagut d'actuar en un foc que ha cremat a tocar de la carretera A14, a l'Alguaire, al Segrià. Tot i les altes temperatures dels últims dies, els bombers no preveuen un estiu més complicat de l'habitual. Ho ha explicat aquesta emissora el sotinspector dels bombers, Jordi Pagès.
Simplement és un avançament de la campanya i no es tradueix directament en que la campanya a nivell global pugui ser més crítica. Sí que és una campanya amb una sequera tèrmica elevada i que aquest principi de campanya serà dur.
Les altes temperatures han avançat l'obertura de fins a 5 piscines municipals a l'aire lliure a Barcelona. La resta ho faran al juny. En total es posaran en marxa 15 piscines. Més notícies amb la Maria Guixà.
Nou cop policial contra la multireincidència que deixa un centenar de detinguts i també 19 investigats a Barcelona i a diverses localitats de l'àrea metropolitana. En el marc d'aquest dispositiu Campai, que s'ha acabat aquesta matinada, també s'han identificat més de 2.000 persones fora d'aquesta demarcació barcelonina. Un dispositiu a Reus, al Baix Camp, ha deixat 4 detinguts i 152 identificats, amb 315 antecedents tots plegats. I pel que fa a Puigcerdà, la Cerdanya, un dispositiu Campai també ha acabat amb 2 detinguts, 237 identificats, que entre tots acumulen 119 antecedents.
A Catalunya, una cinquantena de platges tindran àrea de bany per gossos aquest estiu. Vilaseca, el Tarragonès, estrena la seva primera zona delimitada per gossos a la platja de la Pineda i a Tarragona es tindrà per primera vegada dues més. Més del 60% dels municipis costaners en tenen i només la comarca de la Selva no en té cap.
I també Cadaqués, a l'Alt Empordà, ha estrenat avui al matí una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i a l'obra de l'artista Salvador Dalí. L'Associació Amics dels Museus ha encarregat de col·locar una trentena de plaques amb formigues que senyalitzen els espais delineants perquè els visitants els puguin recórrer lliurement. Cadaqués, Bert Artigas Fontàs.
La història de Salvador Dalí amb el municipi de Cadaqués va més enllà de la seva vinculació amb Portlligat, on tenia la barraca, i és que el geni empordanès va passar molts estius en aquesta localitat on era el seu avi patern, sobretot durant la seva joventut. Ara una ruta connecta espais vinculats a la seva vida i obra, per exemple, l'antic hotel Miramar, on Dalí va conèixer a Gala la seva esposa, o la casa del Llaner, espai on Federico García Lorca, amic de Dalí, es va allotjar durant les visites al municipi. Josep Playà és qui ha dissenyat la ruta.
En part complicat, perquè hi ha molts espais que tenen en relació amb Dalí, aquí a Cadaqués. Dalí anava als restaurants, anava a l'església, corria pels carrers, per tant, hi ha molts espais. N'hem seleccionat una trentena.
L'itinerari es pot resseguir lliurement a qualsevol moment del dia seguint unes plaques rodones amb el dibuix d'una formiga, un dels símbols delineants.
Si les ales si tuviera cortado.
Nacho Vegas actua avui a la Sala Apolo de Barcelona, on hi presenta Vides semiprecioses, el seu novè àlbum, un disc que ha gravat a Catalunya. Un disc en el que també incorpora interludis en català, en castellà i euskera, que reforcen el caràcter coral i compromès del projecte. El concert avui a la Sala Apolo a 8:45 del vespre, amb totes les entrades exaurides. Als esports, Xavi Soler, bona tarda.
Bona tarda. El dia que Raúl Fernández va guanyar la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de motos, amb cinquena posició per Marc Márquez, i el dia que PSG i Arsenal jugaran a la final de la Champions serà a partir de les 6. De tot això i de la resta de l'actualitat esportiva en parlem des d'ara mateix al Tot Gira amb el David Clopés.
Fins aquí les notícies.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Al llarg dels anys 50 del segle passat, el públic occidental va descobrir el cinema d'un país tan remot com el Japó, que havia estat aïllat de l'exterior durant segles i que després d'un període d'obertura al món acabava de perdre una guerra. I sobretot es va deure a tres cineastes fonamentals: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi i Yasuhiro Ozu. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Luis Enrique davant d'una nova final. La seva tercera Champions a l'abast, la segona consecutiva amb el PSG. Luis Enrique ja ha fet campió d'Europa al PSG sense Mbappé i avui ho pot tornar a fer. Al davant hi tindrà Mikel Arteta, que ha fet el que a Londres semblava impossible, portar l'Arsenal a tornar a guanyar un títol, la Premier, i també a jugar de nou una final de Champions 20 anys després. Arteta ha arrencat l'etiqueta de perdedors a l'Arsenal firmant una temporada de moment excel·lent i que encara podria ser de matrícula. PSG-Arsenal, la final de la Champions, la final de Luis Enrique i Arteta, dos tècnics en passat blaugrana que avui es poden coronar a Budapest.
Tot gira amb David Clopés.
Bona tarda, les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, dia de final de Champions. Avui a les 6, PSG Arsenal en transmissió del Tot Gira. Però un Tot Gira també obert als moviments de mercat del Barça. Actualitzarem els últims moviments del Barça, pendents de l'arribada o no de Julián Álvarez, i també esport en directe amb el Giro d'Itàlia. Avui, última etapa important, etapa de muntanya per definir el podi. El Barça igualada als play-offs d'Hockey Lliga, és a punt de començar el partit, i moltes coses més. Benvinguts al Tot Gira.
Tot Gira 2299.
Els 11 titulars.
Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest dissabte 30 de maig del 2026. PSG i Arsenal busquen avui el títol de Champions.
És la segona de PSG amb Luis Enrique, la primera de l'Arsenal amb Mikel Arteta. La final en directe a Catalunya Ràdio a les 6 a Budapest.
Anthony Gordon viu el primer dia com a blaugrana.
Després de ser presentat ahir al vespre com a nou jugador del Barça per les properes temporades.
A la segona divisió avui es juguen 3 partits intrascendents.
Ja no hi ha res en joc. Ceuta, Albacete i Real Societat B Cultural a partir d'un quart de 5. Granada Sporting a partir de les 9.
En motos, Marc Márquez ha acabat cinquè en el seu retorn a la competició a la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia.
Avui la victòria està per Raúl Fernández, el líder Bezzecchi, que ha acabat a la quarta posició.
L'Atlètic Barceloneta, campió de Lliga de waterpolo per 21a vegada consecutiva.
Ha derrotat avui el Sabadell per 11-6, sentencia l'eliminatòria final per 2-0, 24a Lliga de l'Atlètic Barceloneta en la seva historial.
A la Lliga Femenina, el Sant Andreu buscarà avui la primera Lliga Femenina de la seva història.
Contra el Mataró, partida 2:15, si guanya el Sant Andreu és campió, si no hi haurà un tercer partit.
En hoquei patins, avui primer partit de la sèrie semifinal entre el Barça i l'Igualada.
Ara a partir d'un quart de 5 al Palau Blaugrana.
A la Lliga Femenina, el Vilassana ja és el primer finalista.
Eliminat al Palau, el segon partit de la sèrie de semifinals per 1-2.
En hoquei herba, el Polo s'ha classificat per la final de la Lliga Masculina.
Ha superat el Complutense per 1-0, el rival a la final serà Club de Campo. Ara, a la categoria femenina, Club de Campo 1, a Gara 0, 3 minuts perquè s'acabi aquest partit. Més tard, a 3-5, Complutense a la Terrassa.
En marxa la penúltima etapa del Giro d'Itàlia.
En final, a Piannacavallo, amb Vinegor com a virtual guanyador i el mateix Vinegor ara com a cap de cursa a 5 quilòmetres pel final.
A Roland Garros, tennis, juga el butxí de Sinner.
Sí, és l'argentí Cherundolo, juga contra l'espanyol Andaluce, guanya per un 7-0.
Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Titula a les xarxes.
4 autobusos d'Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Madrid, s'han passejat avui per Budapest en la prèvia de la final de la Champions. Els busos hi diu: gaudiu avui perquè tornarem. L'ombra de la lona de la porta encara serveix d'inspiració a unes setmanes de les eleccions a la Casa Blanca.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Això és el Tot Gira.
Molt bé, molt bé. Estupendo.
A Catalunya Ràdio des del 2004.
Mare de Déu, tu.
Marçal Turo i el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Xavi Vall i el Víctor Rodríguez al control central. Avui a les 6, final de Champions, PSG Arsenal, transmissió al Tot Gira amb el Sergi Camps, el Francesc Ripoll, el Ricard Torquemada, la Mireia Vera i la Carla Borràs. Final a les 6 i no a les 9, com era habitual fins ara. La UEFA ho fa per afavorir el retorn a casa dels aficionats desplaçats a Budapest el mateix dia de la final. I avui també molt pendents del mercat de fitxatges. Anthony Gordon ja està fitxat pel Barça i el van presentar. A última hora va poder ja parlar com a nou jugador del Barça. Ara el Barça ja se centra en la incorporació d'un nou i d'un central esquerrà. I els moviments pel nou, us ho estem explicant durant tota la setmana, passen per Julián Álvarez, el jugador de l'Atlètic de Madrid, amb malestar al club matalasser pel soroll que hi ha al voltant del jugador i d'aquestes negociacions. De moment, sense oferta formal pel Barça, això diuen a l'Atlètic de Madrid, el Barça defensa que sí, i en aquesta línia nosaltres hem obert avui enquesta al nostre compte d'X, x.com/totgira, fins on estaríeu disposats a arribar per fitxar, per portar Julián Álvarez al Barça.
Sí, parlem de calés, eh? Fins on ha d'arribar el Barça per fitxar el jugador argentí, enquesta oberta al nostre perfil de x@totgira. Primera opció, no el fitxaria, que també és una opció molt raonable i molt respectable. 100 milions, entre 120 i 150 milions, o la casa per la finestra, el que faci falta. La majoria de l'audiència del Tot Gira creu que entre 120 i 150 milions seria la millor opció, amb un 47% dels vots.
Molt bé, doncs aneu votant a x.com/totgira. El descans de la final de la Champions amb el Roger Bosà. Us actualitzarem totes les negociacions del Barça, el cas Julián, els altres temes oberts, i també aprofitarem que avui ens visita el Ricard Torquemada per fer d'analista d'aquesta final de Champions perquè ens expliqui què li sembla el fitxatge d'Anthony Gordon i com pot casar els esquemes de Hansi Flick. I de seguida també passem per Mugello. Marc Márquez ha tornat avui a competir després de passar per quiròfan i perdre's les tres últimes curses de Gran Premi, i ha acabat cinquè a la cursa Sprint, que heu pogut seguir en directe a l'exclusiu digital a Univers MotoGP, una cursa que ha guanyat Raúl Fernández. De seguida en parlem, però abans, esport en directe. I a aquesta hora, quan falten 2 minuts per un 4-5, estem pendents del Giro d'Itàlia. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè som a 3 quilòmetres, només 3 quilòmetres, d'arribar al final d'aquesta penúltima etapa. L'última etapa important del Giro, que ja sabem des de fa dies, si no passa alguna cosa estranya, que guanyarà Jonas Vingegaard, però queda per definir el podi. Un podi que s'està ara mateix definint a les rampes d'aquest últim port del Giro d'Itàlia.
Del port de Piancavallo, port de categoria especial, s'ha pujat 2 cops el segon, ara mateix a 3 quilòmetres pel final d'entrada, amb Jonas Vingegaard escapat en solitari, cada cop sumant més segons respecte a la resta de favorits. Ara són 1 minut i 19 segons respecte una tripleta amb Félix Gall, amb Jay Hindley, el segon i el tercer, i amb Derek G, el quart. Timen Arensman està una miqueta per darrere, jo diria que uns 15 segons l'està veient, està sent portat per Egan Bernal, el seu gregari de luxe. El tercer lloc del graó del podi el tenien jugant-se entre Arensman i Jack Hake, tenia 30 segons de... i Jay Hindley tenia 30 segons d'avantatge l'australià respecte al neerlandès. Hindley li està sumant uns quants segons més, per tant, sembla que el podi no canviarà. Una altra de les lluites interessants que hi havia era el mallot blanc del millor jove entre David Piganzoli i Afonso Eulàlio, una de les grans sorpreses d'aquest Giro. Els dos estan junts en el mateix grup a 2 minuts del líder de la cursa, de Jonas Vingegaard, que va camí de sumar la seva quarta victòria en aquest Giro.
És que el marge que té Vingegaard és per estar tranquil, recordem-ho, el líder de la General, amb 4 minuts 3 segons respecte a Félix Gold, l'austríac, i vaja, ha estat clarament el millor ciclista, molt superior a la resta de rivals en aquest Giro d'Itàlia.
Sobretot a la muntanya, ningú li ha fet ombra a Jonas Vingegaard. És veritat que la contrarrellotge va mostrar algun dubte. Arensman li va treure 1 minut i 6 segons. També li va guanyar temps Ben O'Connor, però quan ha arribat la muntanya i quan Vingegaard s'hi ha posat, ha tingut el millor equip en aquest Giro. Ha demostrat que ha marxat quan ha volgut. Ara mateix està ja a camí del minut i mig respecte al grup de Gold, on ara Arensman i Egan Bernal estan a punt d'atrapar. Hindley i Arensman, per tant, aniran al mateix grup. Seran 2 quilòmetres, 2.2, per veure si Arensman té les forces suficients per treure-li aquests 30 segons de marge a Jay Hindley. Sembla molt difícil i pujar en el lloc del podi. El que està clar és que Vingegaard guanyarà aquest Giro d'Itàlia i es convertirà, mira, ara et miraré quants ho han fet, en un dels pocs ciclistes que ha guanyat les tres grans voltes per etapes.
Tadej Pogacar, per exemple, no ho ha pogut fer.
Correcte.
Perquè ha guanyat el Tour, ha guanyat el Giro, però la Vuelta encara no l'ha pogut guanyar. Segurament serà un dels seus grans objectius els pròxims anys. Ara de seguida vinc amb tu, Xevi, i rematem aquesta penúltima etapa del Giro, perquè li queden 2 quilòmetres per saber qui s'endú l'etapa i com queda aquest podi final. Però vull entrar també al Palau Blaugrana, Ernest Macià. Què tal? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda, David.
És a punt de començar la sèrie de semifinals entre Barça i Igualada. Recordeu que un cop superats els quarts de final, les semifinals es disputen el millor de 5 partits en aquesta Hockey Lliga, i el Barça s'enfronta a l'Igualada. L'Igualada, que recordem-ho, va ser el tercer classificat a la fase regular, el Barça va ser segon. Per tant, duel de molta igualtat, jutjar pel que hem vist aquesta temporada.
Sí, sí, una temporada en la que, com bé dius, el primer i el segon han quedat empatat i el tercer ha quedat a un punt. Això és una cosa que l'última dècada, l'hoquei patins, els últims 20 anys, doncs era poc habitual, amb alguna excepció. Sempre el Liceu ha sigut l'equip que ha estat més a prop, però, tot i així, amb algun any el Noia, aquest any l'Igualada ha fet una gran temporada, i tot i que a priori tu dius a 5 partits, això ha de ser una final Barça-Liceu, espera't un moment, perquè l'Igualada ha fet una temporada en la que li ha disputat partits al Barça. El Liceu sí que és veritat que avui ha guanyat bé el Calafell, però tot i així el Calafell, el nostre estimat Guillem Soler, està fent una grandíssima temporada en tornejos curts, sobretot a la Lliga en cada quarts, que no està gens malament, però això és un play-off a 5 partits i en teoria aquí al Palau no hi hauria d'haver lloc a la sorpresa, en teoria.
Recordem que això es juga al millor de 5, per tant els dos primers a la pista del més ben classificat. Avui, correcte, primer partit Barça-Igualada, dilluns 7 de la tarda de nou Barça-Igualada, i ja a partir del tercer passem a les comes. Ahir es va jugar el primer partit de l'altra semifinal, el Calafell, que no va ser capaç de guanyar la pista del Liceu, del gran favorit, va guanyar el Liceu 4-1, demà a les 12 del migdia, segon partit de nou a Riazor entre Liceu i Calafell, i veig que començarà aquest Barça-Igualada,
Sí, acaba de començar amb un primer xut que ha provat l'Igualada, que té, per cert, el xut ha sigut a Miquel Canyadillas, té la baixa de Roger Bars, el capità, però per la resta tothom a punt. Primer, segons aquest partit, David, de moment Barça 0, Igualada 0.
Com anem de públic, per ser al Palau?
1 miler de persones.
Va,
un miler i algunes d'Igualada. Vull dir que bé, fa calor, fora, aquí s'està bé.
Molt bé.
Un bon refugi climàtic, Vull dir, per si algú s'anima a venir a lloc
sí, perquè,
i s'hi està bé.
Tot i que avui no fa tanta calor com aquesta setmana alguns dies, però bé, si el Palau Blaugrana sí està bé. Molt bé, de seguida vaig amb tu i també amb el Guillem Soler. Ara farem un estic girat i repassarem com estan aquests play-offs i també la Lliga Femenina, perquè avui s'ha definit ja el primer finalista, que serà el Vilassana, que ha eliminat el Palau. Però torno a passar pel Giro d'Itàlia perquè som ja als últims metres d'aquesta penúltima etapa.
Últims 800 metres que estaran llargs per Jonas Vingegaard, per coronar Piancavallo i per ja sentenciar del tot el Giro i guanyar la seva quarta victòria d'etapa en aquesta cursa italiana. 1 minut 38 segons marca ara el GPS respecte al grup de Félix Gold, 2 minuts respecte a Afonso Eulàlio, que ha saltat del grup de Piganzoli, i abans deia els ciclistes que han guanyat les tres grans. Tinc la llista, és una mica més gran de la que em pensava, perquè en són 7, amb Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, que té el rècord d'haver guanyat les tres grans en una mateixa temporada, el 73, això és fortíssim, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali i l'últim a aconseguir-ho, Chris Froome, que és fa unes temporades. Per tant, serà el vuitè ciclista que aconsegueix la triple corona, que és guanyar les tres grans. Ja somriu a la càmera Jonas Vingegaard, està esperant ja els últims metres. Ara, mira, sent ell, que no ho fa mai, fa un senyal de victòria molt abans de guanyar. Ja veureu que quan estigui a punt de guanyar baixarà fins al manillar i farà un petó al manillar, que és on té la foto de la seva dona i dels seus fills, una tradició que ja ha fet sempre en les tres victòries d'etapes fins ara en aquest Giro d'Itàlia. Últims metres pel danès, que va escollir fer aquest Giro d'Itàlia per poder guanyar la tercera cursa per etapes, per no tenir un cara a cara contra Tadej Pogacar, que sí que el tindrà d'aquí a un mes mal comptat al Tour de França, on els dos seran els grans favorits, juntament amb Pol Sexas, d'aconseguir-ho. Ara ja s'agafa les manetes a baix, el ciclista danès fa el petó al seu quadre del manillar a la bicicleta, el petó on té la foto de la seva dona i de les seves filles, i celebra la seva quarta victòria i ja sentenciat virtualment aquest títol de guanyador del Giro d'Itàlia.
Espectacular, quatre victòries d'etapa en aquest Giro d'Itàlia, dominador i guanyador d'aquest Giro d'Itàlia. Demà, l'última etapa, que serà el passeig per Roma, amb una etapa intrascendent. Molt pendents ara amb el cronòmetre, Xevi, per veure com queda el podi i si hi ha variacions o no, els sí. tres que pujaran finalment al podi demà a Roma.
Sobretot veure si en aquests metres finals Arensman almenys fa l'intent per intentar veure si Jay Hindley està una mica tocat i li pot recuperar aquests 30 segons. Les imatges encara s'estan centrant amb la victòria de Jonas Vingegaard, celebrant-ho amb l'staff del seu equip, del Visma, ara abraçant-se un dels massatgistes habituals de l'equip. I ara arriben els següents, liderats per Egan Bernal, amb Tim Arensman, amb Jay Hindley, amb Felix Gold i amb Derek G. És Hindley que llança l'esprint, no hi haurà canvis en el podi, fins i tot Hindley podrà esgarrapar algun segon de les bonificacions. L'esprint entre l'australià, l'austríac Felix Gold i el canadenc Derek G, una miqueta més enrere, que era Tim Arensman. Per tant, ja podem definir el podi d'aquest Giro d'Itàlia, que serà amb Jonas Vingegaard en el primer calaixó, amb Felix Gold, el segon millor escalador de tot el Giro, que a més avui queda segon de l'etapa, i en Jay Hindley tercer. Avui acaben tal com pujaran al podi. Primer Vingegaard, segon Gold, tercer Hindley.
Perfecte, Xevi. Més tard, amb el Fletxa, farem l'últim tot Giro d'aquest Giro d'Itàlia i posarem les notes a aquest Giro que guanyarà Jonas Vingegaard. Gràcies, Xevi. Fins ara.
Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure.
Estic girat.
És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida.
Amb Guillem Soler.
De cop torna l'alegria.
Ok, patins el tot gira. Guillem Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Estàs veient el partit del Palau, aquest Barça-Igualada?
Sí, senyor.
De moment, Macià empat a 0, sense grans ocasions. Tot just això acaba de començar, Macià?
A veure, ocasions n'hi ha hagut, i quan el Xevi Soler deia que Fèlix Gol ha estat a punt de marcar el gol a l'Igualada, però el Barça n'ha tingut 3 i ara 4, atura dues vegades molt bé aquí sota la porteria l'Arnau Martínez, el porter de l'Igualada. Per tant, en hoquei d'ocasions sempre, mai en falten.
Molt bé, doncs això acaba de començar, a partir d'entre Barça i Igualada, molt bon partit d'hoquei, Guillem, eliminatòria, recordem-ho, de semifinals llarga, el millor de 5, amb dos equips que, recordem-ho, van necessitar 3 partits als quarts de final, jugava el millor de 3 als quarts de final, per poder avançar fins a semis. Veurem com passa factura la despesa física. El Barça va haver d'eliminar el Noi al tercer partit i l'Igualada al Voltregà.
Doncs sí, és un partit d'aquells que a més ja s'ha repetit moltes vegades, tant a la Lliga com a la Champions, que sempre han estat molt igualats i que tinc moltes ganes de veure com acaba aquesta sèrie, perquè a priori el Barça és superior i també té el factor pista de cara, però l'Igualada aquest any ha venut molt cara a la pell sempre, a cada partit, i la veritat és que ens agrada aquest esport. Ens vam tenir molts anys castigats sense play-off, no en teníem molt ben bé per què, però des de que han tornat encara ho entenem menys, perquè el tercer partit l'altre dia, tant a Calafell com a Igualada, va ser espectacular, contra Reus i Voltregà. El Palau llueix menys, perquè és un espai tan gran per aquest esport nostre que hi fots 2.000 persones i sembla que no hi hagi ningú, i més si els fa jugar com avui a l'hora de la migdiada per poder quadrar-ho per la tele, que és una hora dolentíssima amb la calor que fa, ningú vol sortir de casa, i més si te'l fan per la tele, no ha ajudat pas gaire, però ja et dic que la resta de pavellons es veuen molt, molt plens, amb un ambient molt guapo i amb un futur incert, sobretot en aquesta sèrie, perquè cada vegada que s'ha enfrontat el Barça i l'Igualada, la cosa ha anat molt, molt ajustada.
Ha anat ajustada, però fixa't que estava mirant precedents. S'han trobat 5 vegades, és a dir, aquesta és la 6ª vegada que es troben, 4 victòries del Barça, ajustades totes, i un empat al Palau. És veritat que l'Igualada va rascar un empat, 4-4, al Palau, i per tant, bé, veurem si la sèrie és llarga o si un dels dos va per feina. Per cert, que m'ha cridat molt l'atenció, Guillem, que jo no tenia controlat això, feia 20 anys que l'Igualada, que és un dels grans de l'hoquei català, no jugava unes semifinals del play-off, i torna tot just en l'any que compleix el club el 75è aniversari.
Sí, clar, és que hem estat sense play-off 15 anys dels 20.
Sí, no hi ha hagut play-off, però és veritat que l'Igualada és un club que ens té acostumats als anys 90 a ser club d'èxits, de guanyar lligues, de guanyar copes d'Europa, i ara el veiem a prop dels millors.
Sí, sí, l'Igualada ha tingut una època una mica... A veure, recordo fa 4 temporades que es va salvar l'última jornada perquè van guanyar 5 partits seguits que baixaven a plata, eh? Vull dir que l'Igualada sort ha tingut de la cantera, sort ha tingut de fer les coses ben fetes des de baix, perquè... I ara, doncs, estan recollint tots aquests fruits, però durant 10-12 anys l'Igualada, un equip que vivia del record, que vivia del palmarès i de l'historial, però no tenia un gran moment econòmic, I sort ha tingut de tota aquesta gent que ha anat pujant de la base i ha fet les coses molt ben fetes de la seva cantera, de tenir jugadors per tot arreu. Recordem que a Itàlia hi ha jugadors de l'Igualada, a Portugal, o sigui, gent que ha passat per l'Igualada, ara hi ha per tot arreu, perquè se n'han fet un fart de treure jugadors. Cada any els intenten desmuntar l'equip, i li desmunten. Penseu que el porter, el Guillem, s'han anat cap a Portugal, el Barcelos, els hi ha marxat el Nil cap al Liceu, el Marimon cap al Calafell, o sigui, cada any li prenen jugadors, és que en tenen molts, el Guillem Riba està a Itàlia, el Méndez està a Itàlia, o sigui, molta gent molt bona està fora. Si l'Igualada pogués tenir els millors jugadors d'Igualada, és que segurament podria guanyar aquesta lliga.
Bé, de moment, Macià, continua l'empat a 0, entre Barça i Igualada, al Palau.
Afirmatiu, sí, minut 6, 0-0.
Molt bé, escolta'm, què va passar ahir, Guillem, a Riazor? 4-1 va perdre el Calafell.
Doncs que el Liceu sembla que és l'equip que més se li atravessa el Calafell aquesta temporada. Diria que no l'ha guanyat mai, i així com amb tots els altres, el Barça l'ha guanyat 3 vegades, el Reus, el Calafell ha fet fora el Reus, tant de la Lliga Catalana com de la Copa del Rei, com de la Lliga, amb moltes victòries, amb l'Igualada. En canvi, amb el Liceu, el Calafell sembla que li costa moltíssim. Jo penso que és perquè el Liceu és un equip que físicament està molt ben treballat i tàcticament està molt ben treballat. Llavors podríem parlar de que el Liceu és un Calafell 2.0. O sigui, és un Calafell amb més qualitat. I per això se li atravessa, perquè jugant les seves armes, que és les armes d'estar molt ben entrenats, d'estar molt ben preparats, de ser físics, doncs el Liceu és el mateix i es sobreté qualitat. I fa que no hi hagi partit.
Demà a les 12, segon partit, de nou a Riazor, i ja després la sèrie se'n va cap a Calafell, cap al Joan Ortoll. Recordem que és la repetició de la final de Copa. Liceu i Calafell van jugar ja a la final de Copa, aleshores van guanyar els gallecs. Per cert, abans de saludar el nostre protagonista, que avui tindrem protagonista aquí a l'Estit Girat, s'està jugant ara també eliminatòria d'aquesta Hockey Lliga Plata. En vam parlar molt la setmana passada, per tots aquests embolics dels despatxos i tot el que ha passat, que déu-n'hi-do. Però ara ja, finalment arrenca, partit d'anada, és una final entre Manlleu i Vilafranca. Avui l'anada a Manlleu, la tornada la setmana que ve, diumenge que ve, a Vilafranca. Qui passi aquesta eliminatòria puja a l'Hockey Lliga. Com comença, Oriol, aquest Manlleu-Vilafranca?
Amb el Manlleu a cap davant del marcador, som a l'equador de la primera part. Manlleu 1, capital del Vi de Vilafranca 0. Ha marcat Lluxit ja el primer minut de partit.
Aixeca i pica.
I com us dèiem, el Vilassana s'ha classificat aquest migdia per la final de l'Hockey Lliga Femenina. Ha superat el Palau el segon partit de la semifinal per 1-2. El Vilassana jugarà la final, el millor de 3 partits, contra el guanyador de la semifinal entre Fraga i Telecable. A 7:15 avui, Fraga Telecable, amb matchball per al Telecable, per les asturianes. I avui a Palau tanquen temporada. Una temporada difícil, n'hem parlat, Guillem, perquè ha estat l'any 1, després de la marxa d'Aina Florença, d'Elsa Salvanyà, de la Mariona Colomer, de la Carla Font de Glòria, van guanyar la Champions i els hi van desmantellar l'equip. I, per tant, això ha estat complicat, Guillem.
Doncs sí, sempre passa. Al final, un equip com el Palau va tocar el cel i va morir d'èxit i va venir algú amb més calés i es van portar a totes les joies, o a totes, o a bona part d'elles.
Bona part d'elles. A més, avui ha estat un dia emotiu, perquè és veritat que si hagués guanyat el Palau hauria forçat el tercer partit, però a l'haver perdut doncs ja tanquen la temporada. I avui, per tant, ha estat l'últim partit de dues mites de l'hoquei patins que ja fa uns dies van anunciar la seva retirada. La Berta Busquets, en qui vam parlar fa uns dies aquí al Tot Gira, i l'Anna Casarramona. Anna, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Doncs bé, emocionada encara.
M'ho suposo. Avui sí, l'últim ball. Com estan les emocions?
Doncs a flor de pell. La veritat és que ara ja una mica més tranquil·la, però just quan s'ha acabat el partit, bueno, tota la setmana ja ha estat molt emotiva, però quan s'ha acabat el partit m'ha sortit tot.
Com t'ha sortit? A veure...
Bueno, m'he emocionat molt, he plorat molt, i em sentia sobretot molt afortunada i orgullosa de tot el viscut i de tota la gent que havia vingut. Ha vingut molta gent que m'estimo, la meva parella, la meva família, les meves amigues, gent de la feina. Em sento molt acompanyada de tota l'afició també del Palau, i ha sigut molt bonic poder-ho tancar així.
A pista, la gent que no hagi pogut seguir-ho, el partit s'ha fet per Esport 3, doncs ha estat molt bonic perquè quan ha acabat el partit, primer la Berta, després en el teu cas, us han fet un petit homenatge a pista amb totes les vostres companyes intervenint-hi, per tant, doncs, un moment per vosaltres per guardar per sempre.
Sí, la veritat que ha estat molt maco. I poder-ho tancar a casa també, la veritat és que amb la Berta dèiem, hòstia, és que volem guanyar i forçar doncs el tercer partit, no? Però, bueno, no ha estat així i ha sigut maco també poder fer aquesta festa final, tot i la derrota, a casa.
Clar, és veritat que la temporada s'acaba, és el dia de la teva retirada, el de la Berta, en un any que no ha estat gens fàcil, ara ho comentàvem, les veteranes, d'alguna manera deixeu pas a les joves, ara.
Sí, hi han hagut canvis, la marxa de les quatre jugadores, evidentment, doncs que es nota, però estem tranquil·les, estem contentes també de l'equip que hem tingut aquest any, el nivell, evidentment, que és un altre, però hem estat allà, hem competit a la nostra manera, i jo he estat molt feliç al vestuari i a cada entrenament.
Compte, Guillem, les dades de l'Anna Casarramona. 17 temporades a l'Hockey Lliga. 17. És una barbaritat. 15 com a internacional en la selecció espanyola. Ha jugat al Manlleu, ha jugat al Voltregà, ha jugat al Gijón, i des del 2023 aquí al Palau. I ara li farem una juguesca. A veure, que li vaig fer el mateix a la Berta. Quantes copes d'Europa has guanyat?
Tres.
Quatre.
Quatre, vale.
Ja t'has descomptat amb les copes d'Europa. Sí, malament sí, comencem. Sí, sí. Quatre copes d'Europa. Vale. Hoqueis, lligues, les tens controlades?
Set.
Molt bé. Copes de la Reina?
Cinc.
Molt bé. Mundials?
Quatre.
Europeus?
No sé si són sis o set.
Set. I Copes Amèrica amb Catalunya?
Una. L'altra vam quedar segones.
El 2011. Sí. Mira, m'has fallat amb les Copes d'Europa. Aquí no sé que no m'ho esperava.
Sí.
L'has agafat en fred allà, la primera.
Fixa, Guillem.
Sí, ha fet la primera.
Si s'equivoca amb les Copes d'Europa, és això, vol dir que en té tants de títols que es pot descomptar. Li podem perdonar, Guillem.
Jo li volia fer una pregunta. Primer de tot, dir-li que em fan sentir vell quan pleguen, perquè, clar, tota la vida veient jugar a Casarramona per la tele, tota la vida al pavelló anar-la a veure, i, clar, quan em diuen plega el Jordi perquè allò, plega la Casarramona, diu, no plegueu, cony, que em feu sentir vell. Totes les que juguen ara ja les vaig veure començar i aneu plegant els que fa tota la vida que us veig, que sembla que no hagueu de poder plegar mai, cony, també teniu dret de plegar, no? La meva pregunta és, de tots aquests títols, quin recordes que vas celebrar més tard amb quin equip se us va fer de dia celebrant un títol?
Uau. Mira, et diré amb la selecció espanyola. Me'n recordo que se'ns va... Tots els títols quasi bé se m'han fet de dia, eh? Però mira, et diré un Mundial que vam quedar segones, no vam ni guanyar. I tinc molt bon record perquè vam anar amb totes les seleccions a la platja. Era a Brasil. I ho vam celebrar tirant-nos al mar, totes plegades, home, amb totes les seleccions.
Amb totes les companyes del Mundial. Ostres, sí, aquesta és bona. Aquesta
I va,
és bona.
Ser, va, ser, va ser molt bonic. El recordo molt especialment.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, en el teu missatge de comiat, on anunciaves que et retiraves al final de la temporada, que ho vas fer a Instagram, vas dir que seguiries els consells de l'avi, que sí. Sempre et deia que la il·lusió és el que fa moure sempre qualsevol per qualsevol cosa. Sí. Què t'il·lusiona ara?
Bona pregunta. La veritat és que no ho sé. Crec que necessito recuperar-me i encaixar, que ja no sóc jugadora, i mirar-me una mica des de lluny. A mi m'encanta fer esport, m'agrada molt anar en bici de muntanya, m'agrada anar a córrer, m'agrada pujar muntanyes. Crec que em dedicaré a deixar de sentir-me què és el que em ve de gust a nivell esportiu, i després ja veurem què m'il·lusiona. Crec que necessito recarregar una mica l'energia, connectar amb mi, en veure qui és l'Anna que no juga a hoquei, i després veure doncs, si em torno a enganxar amb el món del hoquei o no. Ja ho veurem, però tinc clar que vull que sigui des de la il·lusió. No em forçaré a res.
La Berta Busquets, ara fa uns dies, ens va dir que estava saturada d'hoquei i que no es veia fent res d'hoquei a curt termini. Sí. Tu tindràs coquet o no per fer alguna cosa d'hoquei?
Jo crec que no, que almenys la temporada que ve crec que necessito estar al marge perquè em sento molt cansada. I tot el que m'il·lusiona és com a jugadora, no? I un altre paper ara mateix no el sabria agafar. I crec que necessito agafar una mica de distància, ser una aficionada més, anar a animar les meves amigues, la meva parella, i ja està.
On juga la teva parella? Que no ho tinc controlat, això.
No, és l'entrenadora del Manlleu, la Maria.
Ah, del Manlleu.
Exjugadora, també.
D'acord. Tot queda a casa.
Ella ja ha trobat la seva motivació i il·lusió, i ho veurem. Quina trobo.
Molt bé. Doncs, Guillem, te la trobaràs a l'Anna, als pavellons, a les graderies.
Doncs sí, i llàstima que no estigui aquí al pavelló del Manlleu, perquè ha estat a punt de fer el segon contra el Vilafranca i estan mereixent molt més a la pista del que el marcador reflexa.
Ah, ho deus estar seguint, això, Anna, no? Tu que ets de Manlleu i que vas començar al Manlleu,
Sí,
et faria il·lusió que el Manlleu tornés a l'hoquei Lliga, no?
Estic al cas, i tant, sí.
Amb perdó per la gent de Vilafranca, que això al final és un duel entre dos catalans, entre Manlleu i Vilafranca, que s'ho juguen avui.
Sí, jo ho he dit perquè sé que ella és del Manlleu, per això ho he dit.
És del Manlleu i sent Manlleu molt de prop. Molt bé, Anna Casarramona, que tinguis molta, molta sort, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau. Macià, actualitza'ns aquest Barça Igualada al Palau Blaugrana.
Doncs mira, ràpid, Barça 0, Igualada 0, som a 13 minuts pel descans.
Qui t'està agradant més, Barça o Igualada?
A mi el Barça, avui. El Barça està tancant bastant l'Igualada a camp propi, però vaja, crec que és el guió, El Barça ha de buscar anar a Igualada amb un 2-0. Si va molt amb un 1-1, jo no dic que el Barça no pugui guanyar a Igualada tranquil·lament un partit, però ja l'hem vist patir amb el noi a Freixanet l'altre dia, vull dir que jo crec que el Barça ha d'intentar apretar l'accelerador per marxar del Palau Blaugrana, almenys avui amb la primera victòria.
Guillem, que no pateixis gaire demà, a veure si Riazor, el Calafell, és capaç de forçar l'empat.
Ho intentarem, no m'hi jugaria ni un euro, però per il·lusió i actitud no faltarà.
Si no, Joan Ortoll es guanya els dos següents i el cinquè a Riazor.
A casa
això
nostra ja et dic jo que hi ha més opcions. Allà no. Només hem guanyat una vegada en tota la història, serà difícil que caigui la segona aquest cop.
Una abraçada, Guillem, que vagi molt bé.
Bona tarda.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
Sí. És una central ja de nova generació.
Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
M'has d'explicar.
Què és el que vols que expliqui?
Del que va passar la nit de Sant Joan.
Sense consentiment, és agressió, tia.
Llavors hem d'anar als Mossos.
Pubertat, capítols finals. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, el debat sobre pubertat, al Més Nit, amb Marina Romero.
Tast Vertical,
amb Empar Moliner.
El Tas Vertical, el programa de la cultura de vida Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
Per mi, la cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviuré. I no és meva. Tócate las narices.
Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Sense fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
Tot gira, amb David Clopés.
5 minuts i 3 quarts de seguida amb el Damià Aguilar. Us expliquem el que ha donat de si la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia. Marc Márquez, que avui ha reaparegut, ha acabat cinquè, la cursa l'ha guanyada, la cursa sprint. Raúl Fernández, abans, Palau Blaugrana, Barça Igualada. No es mou el marcador, Ernest.
No es mou, de moment a 10 minuts pel descans. Sí que és veritat que el Barça és superior, però la sensació és que no és prou superior com per pensar que no pot tenir algun ensurt en algun moment. Jo crec que avui el Barça guanyarà, però tot i així l'Igualada compta, perquè el contraatac pot fer molt de mal. 3 ocasions claríssimes per l'Igualada, 7 pel Barça, però el marcador de moment no es mou, 0-0.
Recordeu que és el primer partit de la sèrie de semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Masculina. I parlant de play-offs, a Madrid, a les instal·lacions del Club de Campo, s'està disputant aquest cap de setmana la final a 4 de les lligues masculina i femenina d'hoquei herba. Ja tenim final masculina definida, s'han imposat a les seves semifinals el Club de Campo, anfitrió, i el Polo, que ha eliminat el Complutense. Per tant, demà al matí tindrem aquesta final masculina entre Polo i Club de Campo, i ara ja tenim el primer equip finalista de la Lliga Femenina.
Malauradament ha quedat fora el Club Egara, que ha perdut amb el Club de Campo Villamadrid per 1-0. Ara les esperances les tenim dipositades d'aquí uns minuts, a partir de 3 quarts, amb l'Atleti Terrassa, que juga contra la Complutense en la segona semifinal.
De fet, la final de l'any passat va ser un Club de Campo Atleti Terrassa. Si l'Atleti Terrassa guanya el Complutense, tindríem repetició de la final femenina de l'any passat. Vinga, motos.
Ja té més d'un segon. I és que Jorge Martín ha tirat la tovallola. Raúl Fernández, que va a camí de guanyar aquesta cursa sprint. El pilot de la Comunitat de Madrid, amb la Aprilia número 25 de l'equip nord-americà.
Així hem narrat en directe a l'exclusió digital, com fem sempre totes les curses en directe a Univers MotoGP. Avui cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia. Marc Márquez ha acabat cinquè en aquesta cursa sprint, el dia que reapareixia, una cursa que ha guanyat el pilot d'Aprilia, Raúl Fernández. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ha estat una cursa en què l'elecció del pneumàtic del darrere, explicaves avui a la transmissió, s'ha demostrat fonamental, i en la qual Marc Márquez ha evidenciat que està encara fora de forma, és normal, després de passar per quiròfan. Tot i així, l'hem tingut en aquesta cinquena posició, que hauríem de qualificar de prou meritòria, no? Venint d'on ve, Damià?
Sí, no, prou meritòria. El que passa és que està en una situació física tal, ara mateix, que encara no ha baixat a fer declaracions.
Tu t'esperaves, per exemple, que sortint d'operació fa tant i tan poc fes un cinquè lloc avui a la cursa sprint?
Jo és que amb el Marc pots esperar-ho absolutament tot. El que a vegades perdem de vista és que ja no té 20 anys. Això és el que moltes vegades perdem de vista. Però igualment amb Marc Márquez jo crec que podem esperar tot. Sí que és veritat que el que ha passat avui ens pot donar pistes per demà, però la millor definició del que està patint ara mateix des del punt de vista físic és el fet que no hagi fet encara declaracions ni tan sols a la televisió que té els drets per Espanya.
Estem esperant encara les seves reaccions, sí. Sobretot per saber com ho ha viscut i com s'ha notat a pista.
Ara bé, com sempre, es fa notar, perquè ha sortit des de la segona fila de la graella, perquè ha fet una classificació en la qual, i amb la Sara, durant la cursa, hem coincidit quan hem vist la classificació, ens ha donat la sensació que si hagués tingut una segona oportunitat bona, hauria pogut classificar-se millor que el quart. No l'ha tinguda perquè un pilot l'ha tapat. Però ha fet una sortida brutal a la cursa, perquè en el primer revolt es posa primer. Revolt número 2, revolt número 3, revolt número 4 i número 5 ja són pujada. En allà hi ha dos pilots que l'han passat. Raúl Fernández i Jorge Martín. Raúl el passa net, Martín no el passa net. El toca. Aquests dos pilots s'escapen i guanyen amb un pneumàtic al darrere diferent que tota la resta. A partir d'aquell moment el Marc ha anat perdent posicions, però la cinquena ha estat una posició bona per ell. L'ha passat Bezzecchi, el líder, que es queda fora del podi, però el Marc acaba darrere del líder del campionat. I al darrere puntuant també el Deguer, Pecco Bagnaia, Ogura i Pedro Acosta. Rins i Maverick Viñales han acabat, però no han puntuat. Això traduït a la classificació general. Bezzecchi continua com a líder, 148 punts. Martín i Di Gian Antonio retallen molt poquet. Martín és a 12, Digia és a 25 i el Marc perd un punt. Abans era a 85 i ara és a 86 en aquesta primera, en aquesta novena posició del Mundial. He destacat dos, vaja, els dos primers, el Raúl Fernández i el Jorge Martín. Raúl Fernández, que és un pilot que ara com ara no té moto per al 2017, ha fet una aposta, podríem dir, jo crec que arriscada, perquè no és l'estàndard d'una cursa sprint sortir amb el pneumàtic més dur, però li ha sortit bé i, de fet, Jorge Martín l'ha imitat a poc de començar. Aquest Raúl Fernández a de zona.
Pero me ha salido perfecto. Quería ponerme primero como fuera. Sabía que la decisión iba a ser un poco difícil, ¿no? Porque como piloto, en una situación difícil como la que estoy, poner la media cuando nadie la tenía era tenerlo muy claro. Mi jefe de mecánico me ha ayudado a tenerlo claro.
I Jorge Martín a 12 punts a Bezzecchi a la general i després d'establir la tensió aquest matí un nou rècord de velocitat a MotoGP, 368,6 per hora. Don, reconeix que darrerament no ha estat del tot concentrat.
Quiero disfrutar, no estoy... Obviamente que estoy aquí para luchar hasta el final, pero estas dos últimas carreras he estado, yo creo, más tenso de lo necesario por pensar en el campeonato, así que ahora mismo voy a ir carrera a carrera, a intentar disfrutar, voy a dar el máximo.
Bé, Bezzecchi, que quan ha baixat de la moto podríem haver pensat per... No? L'Oriol ho ha dit a la transmissió, que potser se'l veia una miqueta... emprenyat, doncs ell ha dit que ha perdut la cursa per una errada pròpia, no pas per una elecció diferent del pneumàtic respecte a la que han fet els seus dos companys de marca, Raúl Fernández i Jorge Martín.
Bé, recordeu la cursa demà, com és habitual, a Europa, a les 2 de la tarda, a Univers MotoGP, en directe a l'exclusiu digital, amb transmissió de la cursa, amb el Damià, amb la Sara Sánchez, ens hi posarem un quart d'hora abans a 3:15. Si parla Marc Márquez de DAZN, ens avises, Damià, i l'escoltem perquè avui jo crec que és interessant.
D'acord.
Gràcies, fins ara. Torno a passar pel Palau Blaugrana. Barça igualada en joc. És del primer partit de la sèrie de semifinals de l'Hockey Lliga. El millor de 5 partits. Com van les coses, Macià?
De moment, 6 minuts per arribar al descans. El domini és del Barça, les ocasions també, però no et pensis que és un assetjament, ni molt menys. L'Igualada es defensa amb i sense pilota, jo crec que amb molta dignitat, i en tot cas, el Barça ara ho prova amb un contraatac, una jugada que buscarà amb un xut per sola, porteria el Sergi Aragonès. La bola ha sortit fora, 12 xuts o intents de xuts a porteria del Barça, 6 de l'Igualada, però de moment el marcador segueix amb empat a 0.
També continua molt igualat, però en aquest cas amb victòria mínima del Manlleu contra el Vilafranca en aquesta anada per l'ascens a l'Hockey Lliga. Manlleu 1, Vilafranca 0, mig minut per arribar al descans.
Recordeu, avui a les 6, transmissió el tot gira de la final de la Champions, PSG-Arsenal. Tindrem aquí el Ricard Torquemada, la Mireia Vera, la transmissió que farem amb el Sergi Camps, el Francesc Ripoll, també la Carla Borràs, que ens farà d'especialista arbitral, i aquesta enquesta que tenim oberta, sí. Perquè avui li demanarem al Torquemada què li sembla el fitxatge de Gordon i, sobretot, si el Barça ha d'anar fort per Julián Álvarez, perquè ja sabeu que després de tancar el fitxatge de Gordon, de l'extrem anglès, ara el Barça es llença el fitxatge d'un nou i, evidentment, el més ben situat, o el que més agrada a la secretaria tècnica del Barça, és Julián Álvarez, malgrat les reticències de l'Atlètic de Madrid. I us demanem això a x.com/totgira, fins on creieu que el Barça hauria d'anar, hauria de pressionar per aconseguir aquest fitxatge de Julián.
Quatre opcions, no el fitxaria, 100 milions, entre 120 i 150 milions, o la casa per la finestra. Guanya amb el 35% dels vots, alerta, l'opció no el fitxaria, amb el 30% estan empatats 100 milions i entre 120 i 150 milions, i el 4% restant diu que s'ha de llançar la casa per la finestra per la incorporació de l'argentí.
cert, com ja tenim campió de Lliga, és en waterpolo, la Lliga masculina de waterpolo. Un any més sense sorpreses, allò que diuen el dia de la marmota. L'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat aquest migdia a Can Llong, a Sabadell, campió de Lliga, i ha estat per la via ràpida. Segon partit de la final i segona victòria i campió. Sabadell 11, Atlètic Barceloneta 16. 21a Lliga consecutiva del Barceloneta. 21 seguides. La Lliga número 26 del club, però compte, la 21a seguides, que és bèstia. En pocs esports, avui ho estàvem parlant a la redacció, no sé si a algun oient li ve al cap algun club que hagi estat capaç de guanyar 21 lligues seguides. Si és així, que ens enviï un correu a gira@catradio.cat, gira@catradio.cat, sigui un altre país on sigui, perquè jo crec que és un cas molt únic el de l'Atlètic Barceloneta. Una situació, insisteixo, bèstia. L'últim equip que els va prendre una lliga a l'Atlètic Barceloneta va ser el Club Natació Barcelona, un històric, l'any 2005, és a dir, fa 21 anys. Tinc connectat un dels jugadors del Barceloneta, l'Unai Biel. Hola, Unai!
Hola, bona tarda.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Estem de festa o no?
Sí, estem celebrant la Lliga, estem fent un menjar aquí al costat de la piscina del Sabadell i, bueno, celebrant el títol.
Amb contenció o no? Ho dic perquè encara teniu la Champions per davant.
Sí, amb una mica de contenció, però bueno, encara queden uns 10 dies, toca disfrutar, ara no toca pensar en la Champions, que queda molt i res. Celebrar el títol de Lliga i el dilluns ens comencem a preparar per la Champions.
Ja en parlarem després, de la Champions. Escolta'm, tu et vas formar el planter de l'Atlètic, oi?
Sí.
Des de ben petit, des de ben menut, que ets aquí a l'Atlètic Barceloneta.
Sí, des de ben petit.
Per tant, tu, jo segurament penso, des que tens ús de raó, recordes aquest club guanyant lligues.
La veritat és que sí, és que no he conegut una altra Barceloneta. Bueno, sabem que el Barceloneta els últims anys ha sigut una hegemonia a Espanya, però bueno, té molt de mèrit, es treballa molt bé i crec que és tot el treball junt amb les categories i l'absolut el que porta aquest èxit.
Per què sou tan superiors?
Bueno, no crec que siguem tan superiors. Crec que és molt difícil. Crec que en uns anys, quan ja no sigui així, es valorarà i es veurà com difícil que és. I crec que el club, tant la junta directiva com els jugadors que es fitxen i tot, està tot molt ben organitzat i crec que és tot el conjunt de persones que gestiona el club que porta aquest èxit.
Jo algunes vegades, suposo que el tens controlat, el Toni Bou, pilot de trial, que ha guanyat 39 mundials seguits entre indoor i outdoor, jo a vegades li dic mig en broma, escolta, no t'avorreixes al final? I em diu, no, què va? I diu, tots els mundials els celebro de la mateixa manera i em fan una il·lusió de por. Suposo que també a vosaltres us passa el mateix, no? Sí, no sé fins a quan us ofèn quan algú us diu que us avorriu a la Lliga.
Sí, no, què va, al revés. Jo crec que cada any estem més nerviosos perquè sentim encara més pressió que l'anterior. Al final som els favorits, ho sabem i no ho amaguem. I jo crec que cada any d'avui estava més nerviós que l'any passat i jo crec que l'any que ve, si arribem a la final, que Déu vulgui, estaré més nerviós encara.
O sigui, avui, abans de començar el partit, allà a Can Llong, estaves nerviós?
Sí, i tant. Mm. Sabíem que era una final, que bueno, al final ser favorits també et posa una pressió a sobre que has de jugar gestionant-la bé. Al final, tothom vol que perdi el Barceloneta. Al final, quan portes tants anys guanyant, doncs, bueno, sempre el normal és anar amb el que no és favorit. Mm.
De moment, any perfecte, com ja és habitual, en els títols domèstics, Supercopa, Copa i Lliga guanyades, i ara arriba doncs, el gran repte, la Champions, se ho he deixat pel final. D'aquí a dues setmanes, a Malta, a Final Four de la Champions, que aquest any, per cert, en una mateixa seu tindrem final a 4 d'homes i dones, que crec que pot ser una experiència interessant. I clar, jo t'he de fer la pregunta, aquest és l'any bo, aquest any sí?
Bueno, això és el que desitgem. Al final crec que ha sigut un any molt bo, no vam començar tan bé, però crec que portem ara 5 mesos increïbles, intocables, i crec que només hem de seguir amb la mateixa línia, fer el que estem fent, i crec que tindrem moltes possibilitats. Després, l'esport, ja sabem que no és just i que hi ha també equipassos, sabem que no som els favorits per la Champions, però bueno, crec que podem fer un bon paper i crec que ens la podem endur-ne cap a casa.
Teniu una Champions, la del 2014, i segurament molta gent al club pensa que a Europa us en deu una.
Bueno, Sí, pot ser que sí, perquè portem molts anys barallant-nos per la segona, però és el que et deia, l'esport no és just per ningú, has d'anar i agafar-ho, ningú t'ho donarà i tens que anar allà a per totes, a menjar.
Recordem, semifinals contra el Ferencváros, el dijous 11 de juny a les 7 de la tarda, l'altre semis Olympiacos Prorreco, comenceu contra els vigents campions i, de fet, campions de les dues últimes edicions. Us ha trucat l'os el primer partit.
Així és, així és. Potser el millor equip d'Europa ara mateix, però, bueno, que et deia, estem en una molt bona dinàmica nosaltres. Ells han tingut un any amb alts i baixos i els anem a pillar, anem a per totes.
L'any passat, permeta que sigui una mica dolent, però t'ho vull preguntar com et va afectar i, sobretot, si això per tu és una motivació. Veu caure les semifinals i veu caure els penals, que és la manera més cruel. I a tu et va tocar el paper més amarg, que és llançar l'últim i fallar-lo. No sé si això per tu és una motivació de dir, és que jo vull tornar i vull treure'm aquesta espina de sobre i guanyar la Champions.
Bueno, crec que no, perquè crec que si penso així m'afectaria més que m'ajudaria. Crec que, bueno, al final la temporada és superllarga i crec que al final tant jo individualment com l'equip ho demostrem dia a dia. Hem sigut campions d'Europa, bueno, hem sigut campions d'Espanya tot amb el club, amb la selecció d'Europa, del món, i crec que si cada cop que falla estàs de quedar en la rada, pues crec que bueno, sofriria més que res. Anar concentrat, saber què he de fer, jugar el que estem jugant i res. Però és clar que voldria aixecar la copa i segur que em sentiria millor sabent que el que va passar l'any passat.
Que tingueu molta sort, Unai, que torneu amb la Champions, que jo crec que ja toca, que aquest any sí, ha de ser el bo. Nosaltres hi serem, els del Catalunya Ràdio, el David Tubac, que serà a Malta seguint aquesta final a 4, tant la masculina com la femenina, i esperem que tornem amb dues copes d'Europa cap a Catalunya, tant la masculina com la femenina, que amb les noies també tindrem, recordeu, el Mataró del Dani Ballar jugant aquesta final a 4. Molta, molta sort, i el Sant Andreu també. I el Sant Andreu
moltes
també.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies, Unai.
Una abraçada, adéu.
Per cert, es mou el marcador Palau Blaugrana en aquest Barça-Igualada, primer partit de les semis de l'Hockey Lliga. Macià.
I es mou gràcies a un gol d'Ignacio Labar del Barça, una aixeca i pica amb un toc subtil molt elegant al final per superar el porter Arnau Martínez de l'equip de la Noia. Per tant, ara mateix Barça, un Igualada 0, últim minut abans d'arribar al descans.
Molt bé, i també ha començat hoquei herba el partit, segona semifinal, que juga l'Atlètic Terrassa contra el Complutense.
De moment el marcador no es mou, al minut 7 de la primera part, Complutense 0, Atlètic Terrassa 0.
I mira, des d'on veig que parla Marc Márquez avui, després d'aquest cinquè lloc, després de tornar a competir, després d'haver passat per quiròfan i haver-se perdut tres grans premis. El sentit.
Bueno, he salido con energía, pero me he puesto a un ritmo que sabía que de esa manera pues podía acabar en óptimas condiciones toda la sprint race, sin exagerar. Lo importante es que respecto a ayer, evidentemente estoy con menos energía, pero el posicionamiento encima de la moto me encontraba mejor, más cómodo, un poquito más constante, he ido entendiendo lo que debo hacer, pero bueno, aún nos queda mucho porque siempre intento ver el punto realista, ¿no? Hemos quedado quintos, pero no tenemos el ritmo para estar quintos, simplemente que hemos hecho una buena salida, una buena clasificación y hemos gestionado la carrera de la mejor manera posible.
Cuarto en parrilla, quinto sprint, o sea, entiendo que tienes que estar contento, ¿no? Me sí. refiero, sobre todo después de la primera tanda que hiciste ayer, que ya sabías que bueno, pues que había mucho trabajo que hacer.
No, contento estoy y estoy en un proceso que, bueno, toca celebrar cuando entras en la Q2, toca celebrar una segunda línea y toca celebrar un top 5. Mañana veremos, intentaremos seguir trabajando. Evidentemente no me conformo nunca con estos resultados, pero ahora debo conformarme y debo estar calmado. Mañana intentaremos, igual que hoy, salir con ganas, ver dónde estamos, pero hay claramente los cuatro pilotos que han quedado más por delante nuestro, y luego está Fermín y Pecco, que creo que en el papel, sobre el papel, van más rápido que nosotros, pero intentaremos gestionarlo de la mejor manera.
Eso que comentábamos ayer de la paciencia, es difícil cuando estás con el casco puesto intentar ser cerebral a la hora de entenderte físicamente y no calentarte más de la cuenta. O porque ya ha habido adelantamientos, te ha tocado a Martín, has estado allí jugando también un poco con Diogo.
Sí, bueno, pero es el debo ir así ahora, ¿no? Porque si me caliento tengo las de perder. Entonces, es verdad que la primera vuelta pues me han dado por todas partes, pero es así, cuando tú no atacas, la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, si tú no atacas, te atacan en la primera vuelta, es lo normal, pero he decidido salir calmado y bueno, mañana a ver si podemos hacer una buena salida, pasar esas primeras vueltas y adoptar un ritmo cómodo para poder hacer toda la carrera de una forma decente.
Es un buen Tourmalet mañana, ¿no?
Sí, es que estamos en un circuito que no es el mejor. A nivel físico creo que todo el mundo, estés en forma o no, pues sufres. Lo que si estás mejor, pues puedes forzar más en esos cambios de dirección, que es ahora donde estoy perdiendo un poquito más.
Pues que vaya muy bien.
Marc Márquez, l'hem sentit en directe a DAZN, primera reacció després d'aquesta cursa sprint, on avui ha acabat cinquè al Gran Premi d'Itàlia, demà a les dues, i en directe a l'exclusió digital. Aquesta cursa del Gran Premi d'Itàlia, veurem si en Marc Márquez capaç de millorar aquest cinquè lloc. Per cert, ara vaig amb les notícies amb la Berta Torrades, però Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.